CDT comença el tercer temps. Tercer temps.
M'agrada, tinc dubtes sobre...
No ho entenc.
Les conclusions del Ricard.
Ricard Torquemada, ets per aquí, oi, ja?
Sí.
Avui el Barça ha guanyat 2-0. Primera part bona, com deia Jordi Alba, la segona potser més justeta, però en qualsevol cas marxem tots de vacances de Nadal amb aquesta victòria, de la qual m'agradaria saber què és el que més t'ha agradat.
Doncs m'ha agradat la 18 blaugrana. Crec que no és novetat d'avui, però en un partit com avui, on marca tant les diferències, s'ha de destacar. Ens donaven unes dades, el Carles i el Marc, interessants al descans, que és que Alba no és que només sigui qui més connecti amb Messi, sinó qui més connecta de tot l'equip amb la davantera del Barça avui. Dembélé, Messi, Suárez. No sé si s'han mantingut aquestes dades, Carles, a la segona part.
Sí, tot i que hi ha molt menys participació de tots plegats, però certament segueix sent Alba el jugador que més passa les fases.
O sigui, acaba el líder Alba,
sí,
eh?
Sí, ara buscarem el tant per cent, però ja veuràs com és
doncs, fosal. Doncs jo crec que això marca una mica el pes que té Alba en aquest equip des del punt de vista ofensiu. Crec que cada cop els moviments amb Dembélé són més sincrònics. Quan Dembélé es tanca, Alba aprofita la banda. La connexió amb Messi és natural i, per tant, és reincident i, per tant, és un racó de seguretat. I després la capacitat que té Alba per aixecar el cap, tenir pausa i posar la pilota en el lloc adequat, en el moment adequat, al jugador adequat. Suárez, per un pèl, no ha fet gol a la segona part, però ha tingut un contra un claríssim en passada d'Alba. Els dos gols han arribat d'accions d'Alba. N'ha tingut una altra, que és aquella falta que rep d'Hugo Mayo, que l'àrbitre no xiula, que ja estava a la frontal i que la devolució a Messi podia deixar l'argentí cara a cara amb Rubén Blanco. Bé, això només ho té el Barça. O sigui, buscant aquelles coses, patrimonis blaugrana, no hi ha cap equip al món que tingui tan ben connectada una via d'entrada a l'àrea, una via d'arribada a la porteria rival. I en un futbol tan igualat, on costa tant marcar diferències, tenir una via tan fàcil d'explotar per una qüestió de química, de coneixement, de precisió, de talent, és un gran avantatge. Jo crec que a vegades passa desapercebut, perquè qui marquen les diferències són altres jugadors, però la 18 al Barça li funciona en ple rendiment.
Què et genera dubtes?
Doncs en general tinc dubtes sobre el rigor de la segona part. No és el primer dia, però avui és especialment significatiu. També és veritat que sempre hi trobem alguna coartada, per dir-ho d'alguna manera, i en aquest cas a les festes de Nadal. I tenim precedents de moments que on l'equip s'ha desconnectat aquell 2-2 contra el Depor a una segona part. Però a la segona part, ara ho deia Alba, s'han perdut pilotes que no s'acostumen a perdre, s'ha perdut precisió, s'ha perdut concentració, s'ha tingut sensació, tanta sensació d'autoritat, que qualsevol acció que hagués acabat bé al Celta hagués fet que l'equip de Cardoso entrés en el partit. I no era una bona notícia aquesta, perquè el partit se't pot escapar. Després costa molt tornar a connectar quan desconnectes prèviament. Aquesta excursió mental després costa molt recuperar aquell punt d'estabilitat en el partit. Per tant, és important no anar-se'n, encara que sembli que el partit està guanyat, que el partit està controlat. És veritat que és un calendari molt atapeït i que els jugadors són humans i que quan veuen un partit on són superiors al rival, també ha dit Hugo Mayo, hem tingut la sensació que podíem haver fet més, perquè els rols s'han repartit molt ràpid entre el guanyador i el perdedor, però està bé intentar no ressuscitar morts. I el Celta ha tingut la possibilitat a la segona part de ressuscitar, perquè el Barça no ha tingut control del partit, ha deixat que el Celta arribés en perill, no ha tingut la precisió ni per atacar en espais oberts ni per guardar la pilota, ha comès errades impròpies d'un equip com el Barça, sobretot quan està concentrat, i aquesta falta de rigor podia haver causat algun mal.
Hi ha alguna cosa que no entenguis?
Sí, no entenc com tarda tant la bona centrada de Semedo. L'espero, però espero que un dia hi arribi. O sigui, estic convençut que arribarà, però Semedo avui ha tingut aparicions en atac. I un altre cop, ben seleccionades pel moment, ben enfocades per la decisió final de l'arribada, aquell xut que ha fet sense gaire convicció, necessita vitamines en l'autoestima per prendre bones decisions finals. Ell marca diferències per la seva velocitat en defensa, però és un jugador que té bons conceptes de timing en atac i li falta tenir aquest pes a la part final. En contrast amb la 18, i no li podem demanar, una cosa és que Alba generi tant i una altra cosa és que algú que pot aprofitar la banda tant com Alba, perquè els números de la primera part deia que Semedo havia arribat 6 vegades i Alba 5, no n'acabi bé una. O sigui, és una qüestió d'acabar-ne bé una, i quan això passi el Barça serà més perillós, els equips no tindran tan fàcil bascular cap a l'altra banda, encara que no siguin capaços ni d'aturar la 18, el Barça serà molt més temible, i Semedo creixerà molt, perquè és un lateral fiable defensivament que necessita creure que en atac també pot aportar. Ja han passat molts mesos, ja ha passat més que molts mesos, gairebé un any i mig, i som a l'espera d'una acció de mèrit definitiva en atac de Semedo. I tinc confiança, però no entenc que tardi tant.
Doncs esperarem, continuarem esperant, més que res perquè tampoc tenim cap altra opció més, que és que espera que arribi aquesta centrada de Semedo. Avui tampoc, però el Barça ha guanyat. Entenc que avui les coses aniran bastant ràpides, perquè els dies abans de vacances els jugadors tenen molta pressa, per tant, Marta, entenc que encara no ha jugat, no ha sortit cap jugador, però no trigaran, no?
No trigaran, o algun no apareixerà, eh? Em sembla que els sud-americans, per exemple, tenen pressa.
Molt bé, i els entrenadors encara tampoc han sortit, i per tant el que farem serà agafar una mica d'aire i tornem de seguida per analitzar aquesta última victòria del Barça l'any 2018 davant del Celta per 2-0.
Saps allò del
marit que mai no té res fins que ho té?
No em trobo bé. És el nostre ofici. Assistència sanitària. La teva salut és el nostre ofici. Descobreix més a asc.cat.
Avui el Passeu Passeu, un amic dels de veritat, durant molt temps, a la sala d'imatges de la TDP. Avui, tranquil·lament, des de casa, amb l'escalforeta, potser fins i tot d'una llar de foc, el Sergi Cotillas, que ens escoltava i que nosaltres saludem. Cuti, bona nit.
Bona nit, com esteu, company?
Molt bé, Sergi, quina il·lusió tornar a parlar amb tu quan acaba un partit.
Sí,
eh? I escolta'm, i no m'equivocaré gaire si la segona part no t'ha agradat.
No t'equivoques gens. Ja saps que jo miro els partits per divertir-me, i això ho dic sempre, és veritat. A mi m'agrada mirar el futbol per passar-m'ho bé. I la veritat és que aquesta segona part l'encertes de ple, no m'ho he passat gens bé. No? Vull dir, ha estat avorridot, vull dir, volíem que s'acabés el partit, no?
Sí, sí. Tot i que ja és una tendència, no?, que el Barça tampoc es preocupa, o no, més que preocupar-se, que potser no és el verb adequat, no s'obsessiona en tenir el control del partit, en tenir atac posicional, sinó que és un altre perfil el que ha triat el Barça.
Sí, sí, estic d'acord amb tu, i penso que és així, eh? Penso que és una cosa que és força buscada. El que passa és que també Valverde aquest any és veritat que ha tingut moltíssimes lesions, i això fa que tampoc puguis tenir un equip sempre a base, i això penalitza molt els equips, això ho sabem. I jo crec que el Barça l'ha penalitzat força en aquest primer tram de la Lliga. I, bueno, poquet a poc jo crec que l'equip millorarà. És veritat que no dominem els partits, i quan domines el partit és quan, al contrari, no li dones opcions, com avui el Celta n'ha tingut alguna, que, com comentàveu vosaltres, a la segona, si et marquen un golet, doncs acabes patint. Jo crec que són coses que s'aniran polint. El que passa és que no és fàcil. Vull dir, per guanyar contra el Celta i contra aquests equips, ja et dona jugar d'aquesta manera. Però, com també heu comentat en algun moment de la Transmi, jo el meu dubte és, quan anem a Europa, en tindrem prou jugant així?
Clar.
Clar, això és el més complicat.
Home, per història, a nosaltres el Barça no li ha anat gaire bé, no? Quan no ha anat en el seu pla més extrem.
Sí, sí.
Però no sabem si això es trencarà un dia. Bé, avui esteu tots convidats a parlar, eh? Que el Sergi és de la casa.
Jo li volia preguntar, però tu no notes que aquest any, quan van a Europa precisament, fan aquest canvi de xip i aquesta mena de relaxació, aquesta deixadesa que avui potser hem notat a la segona meitat, ja no la posen en marxa?
Amb això confio. El que passa és que aquesta opció que tenen els equips d'engegar i desengegar, d'apretar a l'on i a l'off, algun dia falla, saps? Vull dir, jo prefereixo que l'equip sempre estigui amb un 8, que no un dia estigui amb un 10 i un altre estigui amb un 5. Vull dir, jo prefereixo el 8 i mig 9, m'entens? Vull dir, sí. Això de connectar i desconnectar em fa molta por. I mira que és veritat que Messi ho va dir, i carai, aquests dies quan el veus jugar a la Champions és quan estem xalant d'allò més, i claríssimament.
Que no, esteu contents de rebre el Sergi?
Sí, home, i tant, de rebre. Sergi, com es veu el partit des del Camp Nou? Una experiència, no? Una experiència nova, aquesta.
Ah, que vas al Camp Nou, Sergi?
Algun dia hi ha anat.
Avui no,
però algun dia hi ha estat.
Ah, sí?
Sí, ja he anat. Sí, home, el dia del Madrid va ser el primer que hi vaig anar.
Ah, molt bé, home, doncs no va anar gaire malament.
De grandet està vivint una experiència nova.
Sí, sí.
Sí, home, i tant. Després dels 24 anys, doncs, tornar al camp era...
I recordaves quin era el partit anterior que hi havies anat?
Sí, sí, l'últim que havia anat era un que jo estava a la Goodman perquè em van operar, jo ja feia la transmissió del Puyol, i el metge em va deixar sortir aquell dia perquè li vaig implorar, li vaig dir, escolta, em podria anar i torno a dormir a l'hospital, no passa res, però només aquest partit, perquè era el partit del centenari,
aquell
Atlètic de Madrid, sí, que van perdre. És aquell que el Serrat va cantar l'himne a capella, us en recordeu,
sí,
no?
Sí, sí.
Allà a la gesta, doncs aquell és l'últim partit que havia vist jo al camp del Barça, a més després de molt temps de no veure'n, perquè clar, sempre treballava, el que passa és que estava en aquest moment de baixa perquè em van operar.
Sí, recordo, jo et vaig substituir aquell dia a la sala d'imatges.
I vas saber com es treballa allà, eh?
Sí.
I allà vas dir, ostres, com penca la sala d'imatges, eh? És molt dur, això, eh?
Però quan estàvem a la tele, eh?
Sí, sí, ostres.
Sí, tant, que veiem els partits allà, perquè es rebien allà les imatges de tots els partits.
Sí.
I clar, el Quim va tenir la visió de dir, escolta'm, som els únics que podem fer això, perquè en aquella època encara no es podien veure per les plataformes tots els partits, i clar, per nosaltres, escolta, era espectacular. Vèiem tots els partits de la Lliga. Però, clar, havíem d'anar a TV3, ho fèiem des d'allà, i la veritat és que va ser una època fantàstica.
Marta, què li dius al Sergi?
Jo li dic que està guapa, com sempre.
Sí, la Marta no et diu res, però no sé si és que està en alguna...
Sergi Cotillas.
Ah, en alguna missió especial, anava a dir.
Estava aquí a la zona mixta barallant-me amb companys, com però, és habitual, perquè... però de bon rotllo.
Què dius, ara?
Bueno, ja saps, això, la tensió aquesta de qui sortirà, qui no sortirà, avui
però
és...
Però no tarallis, no tarallis.
No, ja saps que...
La vida és molt curta per barallar-se, home. Ja estem al Nadal. Fes-hi petons i ja està.
Jo ja els estic dient això, Sergi.
Què demanes al Reis?
Repartim petons.
Vine tu a la zona mixta i sigues company meu, que m'alegraràs als postpartits.
Això estaria bé, això seria guai.
Per favor.
Sí, Jaume.
Sí, s'està molt bé a casa també mirant els partits, eh?
Sí.
Hòstia, és una tranquil·litat. I aquell dia que veus que la cosa pinta malament, que ja te n'han fotut dos, i poder dir, escolta'm...
Plego.
Potser que pleguem, no?
I sobretot no tenir el Quim preguntant-te, i Sergi, què? I què? Tu què en penses? I no haver de dir res, oi?
Clar, jo he de dir, no, perquè la diries clar, grossa. I clar. Igual. Ara ja ho dic, ja parlo amb la tele, ara parlo sol.
Això t'ho ha dit, et costa, però, no? No tenir micro...
Home, t'ho diràs. Però
el
no,
costum.
Però t'acostumes, eh? Vull dir, de tant en tant dic, que Ricard, no.
però no et sentim.
Molt.
Sí, però no et sentim, és veritat. És aquella sensació que ja. Tu parles, però nosaltres no et sentim, no?
No, és ben bé això. Però ja. Bueno, m'ho passo molt bé. La veritat és que és una nova etapa i escolta'm, m'ho escolto i m'ho passo molt bé.
Jo et volia preguntar, Sergi, com creus que anirà el 2019? Tu que tens nas i sempre saps per on poden anar les coses, pel Barça.
Ostres, ara aquesta és la pregunta...
Jaume, havíem dit que estava tan tranquil de no haver de contestar aquestes preguntes.
Quina pressió, una mica de pressió, home, que es mulli.
Quina pressió. No, home, a mi m'encantaria. Jo dic el que a mi m'agradaria. A mi m'agradaria aquest any de Champions molt, però molt, 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 molt. I la Lliga, per poc que ho fem bé, l'hem de guanyar. Vull dir que, a mínim, aquest doblet l'hem de fer. Jo crec que Lliga i Champions aquest any haurien de caure. I és que és això, vull dir, per poc que millorem una miqueta, una mica més de control, una mica més de control del joc, només demano això, una mica més de control. Si fem això, jo crec que tenim moltíssimes possibilitats de fer el doble.
Això ens ho pot donar Artur, si guanya una mica de pes a l'equip, si té més presència, no més continuïtat.
Sí, perquè tu creus que aquesta absència d'Artur d'avui i la presència d'Arturo Vidal...
És el gran dubte, oi?
Vol dir alguna cosa o no?
Jo crec que és més, respon més a estats de forma que no a una decisió estructural de Valverde, eh?
Ah.
Jo crec que és que Artur ha tornat a la lesió, que no ha agafat encara ritme, Arturo Vidal ha aprofitat l'oportunitat i ha tingut presència, però jo no crec que sigui una decisió estructural.
I què em dieu de Dembélé?
Això mateix, clar. Ara no pots marxar d'aquí sense parlar-nos de Dembélé i dir-nos què.
La gent frisa per saber si ets Dembélé-liber o no.
No, en absolut, home.
En absolut.
Vull dir, en absolut. A veure, ara potser passat una mica. Dembélé, jo crec que...
Ets escèptic.
El van fitxar com un jugador top, i jo penso que no és un jugador top. I ja està, simplement això. Vull dir que és molt bon jugador, i tant. I ja ho esteu veient, vull dir, desborda quan té espais. És un jugador que els aprofita d'una manera espectacular. Però, i està tenint de cara a porta, jo crec que molt encert i potser una miqueta de sort, però escolta, jo penso que Coutinho com a jugador és molt més jugador que ell, però molt més d'aquí a Lima. El que passa és que Coutinho té el que té sempre, vull dir que és un jugador irregular, et fa un partit bo i dos dolents, però és que això no és que ho faci ara, és que això ho ha fet tota la vida. Vull dir, Coutinho...
Sí, és un jugador intermitent.
Sempre ha sigut intermitent, sí. Vull dir, no em sorprèn. Ara, el dia que te'l fa bo... és un jugador espectacular.
De molta qualitat.
Molta. Sí, més que Dembélé. El que passa, Dembélé és molt jove.
Sí, jo dic, Sergi, que encara que ara Dembélé està molt millor que Coutinho i que crec que ha fet un primer trimestre molt bo, amb unes xifres golejadores que no podíem imaginar, la sensació és que si tu projectes un partit gran com una final de la Champions d'aquí uns mesos, és difícil pensar que Coutinho aquell dia no sigui titular. O sigui, ha d'haver-hi molta diferència. Coutinho s'ha hagut de caure molt i Dembélé creixer molt perquè aquell dia Coutinho no hi sigui.
Sí, totalment d'acord. Estic totalment d'acord. No, claríssimament.
Doncs, escolta'm, ja saps que aquí no hi ets, però com hi fossis, com si fossis. Que m'han dit que el Carles i el Marc al laboratori tenen un espai que encara està guardat allà al costat, per si un dia vols passar.
He de passar. No, he d'anar un dia d'aquests.
Hem canviat la sala d'imatges, hem fet obres, hem posat al laboratori, però que tu allà tenen un espai guardat, que estem molt contents de parlar amb tu. De tenir-te aquí, que ja saps que això és casa teva, eh?
El plaer és meu i, escolta'm, endavant les atxes, que aquest any ho guanyarem tots.
Doncs una abraçada, Sergi.
Petonets per tots.
Adéu.
Una abraçada.
Adéu.
Adéu.
A ballar amb Leti Blash, amb Bala i Dragon Khan, Llum Carlanes i sorpreses i arreu a descansar. Hey!
Del 24 de novembre al 6 de gener, PortAventura per Nadal. Entrades més hotel des de 65 euros per sona nit i un dia a Ferrari Land inclòs. Consulten les condicions a portaventuraworld.com.
I en aquest tercer temps incorporem l'home de refresc, avui el company periodista de Mundo Deportivo, Fernando Polo. Bona nit, Fernando.
Bona nit.
Com estàs avui?
Una mica agafat de la gola.
Ah, bé, doncs escalfa una miqueta.
Sí.
Tot bé? Tens titular?
Bé, tinc titular que el Barça acaba el 2008 líder, no? No està malament. Però ha de polir alguna coseta.
Seria un titular, diríem, com molt objectiu, no? I molt, molt descriptiu, no?
Sí, s'ha d'intentar sempre.
Poc interpretatiu.
Fernando, no? El Bernat espera més de tu. O sigui, ell...
Sí, però he afegit s'han de polir coses.
Ah. Sí, sí.
Però al teu diari podríem... No llegiríem, no? Allò de líder sin brillo, no. No, jo crec que seria una mica massa càstig, eh?
Bueno...
No...
Home,
doncs a mi em sembla força adequat.
Líder sin brillo sí, però saps què passa? Que al final no és tan fàcil, eh? No hem d'infravalorar els rivals, no hem d'infravalorar el desgast que porten els jugadors, els equips. Jo crec que al final trobar un equip que sigui brillant sempre és molt complicat. I el Barça ha tingut èpoques que han brillat de forma meravellosa perquè ha tingut jugadors excepcionals en el seu millor moment i tot s'acaba, i els que venen tristament són bons, però és que els que van marxar, com per exemple Iniesta, que avui estava a la llotja, doncs jo crec que no tenen un clon, no hi ha jugadors clònics i trobar allò no és senzill. I a més ara, ho comentàveu, ara està Arturo Vidal entrant a l'equip i de l'equip han sortit dos jugadors com Coutinho i Artur, que amb les seves llacunes o sent jugadors potser no tan regulars, sí que li donen un to a l'equip que sense ells al camp, doncs, no hi és. Llavors, bueno, al final van sumant, van guanyant, van líders. El tema és que poleixin coses, que els que siguin millors agafin la millor forma per quan arribin les eliminatòries, perquè aquí és quan el peix es vendrà i el Barça ha d'estar força bé perquè té experiències molt negatives d'entrenament.
Ara, és curiós que fem moltes lectures de la Lliga, però en base a la Champions, no? Quan vinguin les eliminatòries, el Sergi Cotillas deia jo no sé si a Europa això ens servirà. És a dir, fixeu-vos que és una mena de, si fos un concert, la Lliga és el, són els taloners a l'espera de l'estrella principal, que és la Champions. Home,
perquè el Barça té una frustració gran amb la Champions.
Un compte pendent claríssim.
Clar, és que, a més, no és no guanyar-la tu i com no l'has guanyat, com l'has perdut, sinó que el teu màxim rival ha anat guanyant 4 de les darreres 5 i 3 seguides. I, a més, jo amb el dubte que tinc és de què hagués passat si el Barça s'hagués trobat amb el Madrid a la Champions. Perquè la referència que tinc és que quan se l'ha trobat a la Lliga o ha anat al Bernabéu, per exemple, el Barça, recordo que els darrers 3 cops que ha anat al Bernabéu ha guanyat. I 2 d'aquests partits, un el va guanyar l'últim minut amb un gol de Messi, però els altres crec que els ha guanyat 0-4 i 0-3.
Sí. Un altre debat és si amb aquest panorama i amb aquesta versió del Barça, jugant d'aquesta manera, per una vegada guanyes la Champions, segur que ho celebrem al màxim, eh? com la de Wembley, no, però la de Wembley del 92, però la celebraríem molt. Però la gent, en perspectiva, la valoraria tant per la manera, eh?
Jo crec que té tant pes la Champions que sí.
El tema és més del viatge que no del destí, no? Jo crec que una Champions es paga a qualsevol preu. Una altra cosa és que és el camí, perquè en el fons dura un any tot això.
Perquè ara, per exemple, si jo et pregunto, Xavi Campos, si la Champions de Berlín del 2015 la recordes molt celebrada, què em diries?
La recordo prou celebrada perquè el Barça va ser... O sigui, ens va regalar mig any, del gener fins al final,
sí.
Excel·lent.
Per això jo crec que, home, guanyar una Champions normalment...
Sí, no.
Et porta...
També és veritat que aquella Champions, Bernat, la vas guanyar contra tots els campions.
Sí, ho recordo.
No, fantàstica aquella Champions. Però jo crec que el Barça del 2014-15, a partir del gener, va tenir una versió molt superior a la que estem veient aquesta temporada i a la que hem vist els últims anys.
Sí. Perdó, falta veure com va la segona part de la temporada, no? I quines coses passen, perquè és evident que el Barça, per competir pels títols, en algun moment haurà de fer un canvi de ritme, haurà de millorar la versió, com l'hem vist en alguns partits aquest primer trimestre. No oblidem aquella setmana, per exemple, sense Messi, que el Barça va defensar també el seu recorregut, seva idea, fins i tot, el seu pla, l'aparició d'Artur, el partit a Wembley. És a dir, tenim algunes petjades que no es poden oblidar, i últimament és veritat que l'equip ha guanyat rendiment, Són 4 partits, ha dit el Bernat Coll, sense rebre gol a la Lliga, quan veníem d'uns problemes defensius importants, és a dir, que l'equip està tornant a recuperar alguns fonaments. Us he de dir que ha passat per la sala de premsa Miguel Cardoso, que no ha dit res gaire interessant, que havia intentat plantejar una pressió alta per intentar recuperar pilotes, però que no hi han pogut, que Messi i Suárez marquen diferències, també Jordi Alba, i ara som a l'espera que arribi Valverde.
Aigües de Barcelona és una empresa que vetlla per garantir l'accés universal a l'aigua de tots els ciutadans. Per això, en col·laboració amb Càritas, la Creu Roja i els serveis socials dels ajuntaments, ha creat el Fons de Solidaritat per ajudar les famílies vulnerables que tenen problemes per pagar la factura de l'aigua. Des que aquest fons es va posar en marxa el 2012, ha beneficiat més de 23.000 famílies. Aigües de Barcelona, la gestió responsable.
Encara no tenim protagonistes del partit, però avui Barça TV té un convidat molt especial. És Juan Carlos Unzué, que va ser segon entrenador amb Luis Enrique Martínez, i avaluava avui el rendiment d'Ousmane Dembélé i com s'està acoplant al joc del Barça.
El ritmo de un equipo grande, un equipo que tiene que ganar todos los días y que para ganar todos los días te tienes que implicar del primer minuto de cada día al último. Entonces, yo creo que él va creciendo. La sensación que tengo en el campo es que va entendiendo los posicionamientos del resto de compañeros, y ya está demostrando también que puede jugar en el lado izquierdo, ha jugado también en el lado derecho, y yo, por ejemplo, hoy ha marcado un gol, todo ha sido muy mucho más elocuente, ¿no? Y llama mucho más la atención, pero a mí me ha encantado el desmarque que ha hecho en el segundo gol, porque es el que ha como consecuencia de ese desmarque, ha roto la línea del Celta de Vigo y le ha podido meter o enfrentarse al portero uno contra uno muy claro, ¿no?
Així valora Juan Carlos Unzué el rol d'Ousmane Dembélé.
Viure al capdamunt del Pirineu no és fàcil. Aquí es viu a una altra velocitat. No hi ha caixa de pagament ràpid, no hi ha carril ràpid, no hi ha connexions ràpides, ni hi ha, per descomptat, menjar ràpid. Només hi ha pedra, aire pur i neu. Potser per això aquí neix una aigua tan pura i cristal·lina. Com més alt, més pur. Beri, l'aigua del Pirineu.
Doncs Juan Carlos Unzué no només valora el rol de l'extrem Dembélé, sinó que així parla de Semedo.
Yo creo que le estuvo bien el año pasado en líneas generales. Ese puesto de lateral derecho, por las circunstancias, no es un puesto fácil de entender rápidamente, porque al final jugar con Leo ahí delante tiene también sus consecuencias. Está Iván también. Entonces es una parte o una zona del campo donde realmente... a veces no se utiliza excesivamente porque aglutina muchas veces Leo la pelota dentro y la salida más natural y además la que hace mucho daño, como hoy se ha podido ver en el primer gol, es hacia el lado izquierdo del ataque del Barça, donde aparece Jordi con una calidad y en el momento justo en muchas ocasiones, ¿no? Entonces no es un puesto fácil, vamos a decir. Entonces a mí Semedo la verdad que ha sido un jugador que me ha gustado siempre también, porque es un jugador que viene de jugar de adelante para atrás, se ha adaptado y me parece que és un xicó...
Ricard Torquemada, la TDT de Catalunya Ràdio. Dues parts diferents, la primera i la segona. La primera, el Barça ha encarrilat bé el partit, i la segona ha fet la sensació que li ha costat una mica. No sé si l'últim dia, crec que era Villarreal...
Que bueno eres, joder.
Que el dia de Villarreal vas deixar un... No? Vas dir que et quedava una mica... Crec que era el dia de Villarreal, no? Una part del segona part, amb aquest to avui...
Què? Sí, un partido parecido. Sí, la verdad es que el primer tiempo hemos... rompíamos bien sus líneas de, sobre todo su línea defensiva, que ellos lo que querían era pues bueno, reducirnos el espacio por dentro para poder jugar, pero claro, entonces la salida estaba un poco a la espalda de su defensa, de ahí ha venido un poco el primer gol y se veía que en cualquier jugada nosotros podíamos, jugando un poco ahí al espacio, llegar con facilidad. Y bueno, de hecho, yo creo que de ahí ha venido un poco el resultado del primer tiempo. También es verdad que ellos, luego de medio campo para adelante, tienen jugadores importantes. Y porque juegan bien y porque te pueden hacer daño. Y en las contras nos teníamos que estar un poco con ojo. Lo que pasa es que, bueno, con el partido tan decantado en el primer tiempo, el segundo hemos estado bastante más espesos. No teníamos mucho la pelota. A veces queríamos jugar muy rápido y otras veces no encontrábamos ese pase vertical, porque realmente ha habido momentos que ellos tenían la línea en el centro del campo y era, bueno, cuestión de ajustar un poco ese desmarque y ese pase. Y bueno, no hemos estado demasiado bien en el segundo tiempo. Tampoco hemos pasado muchos apuros porque nos hemos defendido bien, con orden. Y bueno, hemos ganado, que era nuestro objetivo, pero bueno, segundo tiempo nos deja un poco como el día del Villarreal, parecido.
Hola, Ernesto, Marta Ramon en directe a RAC1. Et volia preguntar per l'aposta per Arturo Vidal. Són 6 partits titular dels últims 8. Què t'aporta al mig del camp que et faci confiar tant en ell i que sembla, doncs, que el porti en aquest camí de consolidació a l'11?
Bueno, le he querido dar continuidad a lo que estábamos haciendo últimamente. Venimos de ganar 0-4, 0-5... fuera de casa y bueno, Arturo está participando bien. Ahí hay varias alternativas que manejamos, no solo en su posición, sino en la posición de también de Rakitic o de Busquets, con Artur, que también ha tenido momentos en la temporada en los que ha sido titular. Luego ha pasado una lesión y ahora pues está entrando a más Arturo, pero bueno, es significativo del partido de hoy, pero la temporada es larga, ya veremos después cómo van las cosas, pero es un jugador que nos da mucha energía y que nos aporta muchas cosas.
Aquí, Sique Rodríguez, en directo para Moguts de Ser Cataluña. ¿Qué te parece la evolución de Semedo?
Nelson, pues mira, es un jugador que este año está jugando con mucha continuidad, porque bueno, se había pasado dos lesiones y de la misma manera que durante la temporada, pues muchas veces me gusta alternarlos. Aunque, bueno, Sergi ha jugado más, de una manera más continua, es un jugador que luego defensivamente nos aporta muchas cosas. Es verdad que en el juego de posición es diferente a lo que nos aporta Sergi, pero tiene mucho desparpajo para ir hacia adelante, tiene mucha potencia y luego al final es un jugador rapidísimo que cualquier balón al espacio o cualquier situación de uno contra uno con jugadores potentes, él lo puede solucionar y de hecho es así.
Mister, buenas tardes. John Ballori, Cadena COPE. El primer gol es producto de una jugada de la clásica irrupción de Alba por banda izquierda, que es una jugada que hacéis mucho y que los rivales la conocen, pero no son capaces de pararla. ¿Por qué técnicamente o tácticamente es tan difícil de controlar eso?
Pues porque, no sé, pues de la misma manera que conoces los... las virtudes de los contrarios y aunque pensemos que, por ejemplo, Iago Aspas, que es muy bueno y que te va a hacer una bicicleta, se va a ir hacia un lado, se va a ir hacia otro, o no se desengancha para jugar entre líneas, aunque lo sepas y aunque lo comentes y aunque pongas un vídeo y aunque veamos la situación, al final esas cosas siguen apareciendo. Son sociedades que funcionan desde hace tiempo, en el caso de Jordi y Leo, porque se entienden a la perfección. Además tienen Jordi tiene un timing de entrada al espacio cuando la tiene Leo que es difícil de parar, porque sorprende desde atrás y luego se pase de atrás. Es verdad que hay muchos equipos que nos lo tapan, pero también es verdad que eso propicia que luego aparezca otro pase paralelo que también lo aprovechamos, porque ya hemos hecho goles así también. Entonces, pues, que siga funcionando, ¿no? ¿Qué vamos a decir?
Joan.
Hola, buenas tardes. Joan Boque, de Mundo Deportivo. Bueno, es el cuarto partido consecutivo en Liga, creo, si no me he equivocado, que el equipo no concede goles. ¿Es lo que de lo que se queda más satisfecho el partido de hoy? ¿Dejar la portería otra vez a cero?
No, no es lo que me queda más satisfecho. Lo que me queda más satisfecho es que el primer tiempo hemos dominado y hemos generado situaciones de gol. Yo creo que si tienes el balón, haces daño al contrario, es cuando más contento estás, sobre todo en nuestro caso. Luego, si dejas la portería a cero, desde luego es la mejor manera la manera más sencilla de ganar, porque solo tienes que hacer un gol, pero no es ese nuestro objetivo. Nuestro objetivo es generar peligro, como hemos hecho el primer tiempo.
Hola, Ernesto Bernal, del diari Ara. Normalment quan juguen Arturo Vidal i Rakitic junts, canvies de posició d'interiors. Rakitic passa a jugar a l'esquerra i Arturo Vidal a la dreta. No sé quina explicació tens per fer aquest canvi. Merci.
Bueno, alguna vez lo hemos hecho al revés. Bueno, no lo sé. Lo tengo que pensar. Creo que alguna vez sí. Pero a la hora de restablecer el equilibrio defensivo en el juego... porque hay veces que Leo y Luis se quedan como si fueran dos delanteros a la hora de en la defensa. La situación esa de que Arturo salga al jugador de banda y que Rakitic se junte con Busi, yo creo que nos viene mejor. De hecho, ya lo hacían el año pasado y es algo que cerramos mejor el centro, y además es algo que ya tienen ellos interiorizado. Entonces, de esta manera, a la hora de jugar, sabemos que Leo se nos va a abrir a la parte derecha, jugamos con él y actuamos con interiores, y luego después, cuando tenemos que montar una línea de cuatro, pues así yo creo que es más, nos ordenamos más que nada, porque Arturo es más desordenado que Rakitic, y Arturo va hacia adelante siempre, y entonces pues mantenemos ahí un poco el equilibrio, aunque Rakitic también es un jugador que tira la presión bien arriba.
Bernat Aguilar, de Nacional.cat. Ara que s'acaba l'any, tens algun desig pel 2019?
Me gustaría tener algo pensado ocurrente, ¿sabes? Esas cosas que... para quedar bien. Pero bueno, los entrenadores, mira, si ganamos, estamos muy tranquilos. Y el entorno se queda muy tranquilo. Así que, si seguimos ganando, a mí ya me va bien. Ya sé que ahora vienen partidos seguidos... y tenemos muchos objetivos para este año, pero sí, me gustaría que la gente estuviera con nosotros, que la gente estuviera contenta y que nosotros siguiéramos ganando, desde luego.
Sí, hola, buenas noches, Jordi Blanco de ESPN. Se ha sumado la cuarta victoria consecutiva en Liga, se han marcado 13 goles, no se ha encajado ninguno. ¿Se puede decir que el Barça llega al parón de Navidad en su mejor momento en el campeonato?
Creo que ha habido momentos en la... durante estos meses en los que hemos estado bien, recuerdo una racha de partidos contra el Madrid, cuando jugamos con el Inter, también el partido con contra el Tottenham fuera, en fin, yo creo que hemos hecho buenos partidos. Es verdad que ahora en cuanto a resultados, sobre todo con esa sensación de que somos un equipo que al contrario le cuesta hacer goles y que estamos haciendo goles y llegando arriba, estamos bien. De todas maneras nos viene bien un descanso, a nosotros, a vosotros, a todos.
Hola Ernesto, Adrián Gamain de Esfera Sports. ¿Crees que Dembélé en los últimos partidos ha mejorado en la toma de decisiones?
Bueno, es un jugador que está haciendo goles, que está jugando, que está trabajando y bueno, esperamos mucho de él. Esperamos que tome muy buenas decisiones. Este año pasado también lo hemos estado esperando todo el año y ahora el que viene pues también esperamos que vaya siguiendo tomando buenas decisiones. Evidentemente cuando uno juega pues siempre tiene a veces más posibilidades, pero claro, el rendimiento hay que valorarlo. Es un jugador el que esperamos mucho este año que viene.
Hola, mister. Entre otras cosas, el buen rendimiento de Xavi Hernández para el Diario Marca. Entre otras cosas, el rendimiento bueno de Dembélé está relegando a Coutinho al banquillo. Uno de estos deseos del año que viene es que Coutinho pueda adaptarse bien a la posición de interior, dado que en los últimos partidos no cuentas con él ahí y siempre es como extremo.
Bueno, es una posibilidad que manejo para determinados momentos y en determinados partidos, y lo hemos utilizado al principio de temporada. Es verdad que después con Arturo, con Aleñá, tenemos soluciones en esa posición, pero depende de cómo vaya el partido, depende de cómo sea la situación, también es una opción que manejo. En cualquier caso, Coutinho es un jugador con el que contamos absolutamente, que va a jugar un montón de partidos. Vamos, eso es así. Lo que pasa es que bueno, cuando estaba jugando Coutinho la pregunta era sobre Dembélé, cuando está jugando Dembélé la pregunta sobre Coutinho. Pues bueno, vamos despejando poco a poco, a un lado, a otro. A ver.
La mister, Marc Fuster para 3 Media. Acabáis líderes de invierno, campeones de invierno, y con el Madrid a 8 puntos después de este Mundial de Clubes. No sé si crees que a nivel psicológico es un golpe duro para el Madrid.
No lo creo. Todavía queda mucho. Tienen un partido pendiente. El Madrid es un rival importante para nosotros y queda muchísima liga. Todavía queda todo el invierno por delante.
Última pregunta, Oli.
Manuel Olivares, Cadena COPE. ¿Qué plan tienes para los jugadores de cara a estas vacaciones? Próximo partido el 6 de enero. ¿Se incorporan todos el mismo día, escalonadamente?
No, vamos a ver. Hacemos descanso hasta el día 30. El día 30 haremos un entrenamiento doble, mañana y tarde. Entrenaremos también el 31, el día 1. Y ese día, el día 30, se incorporan todos los que se quedan aquí. Los que se quedan aquí, me refiero. Los que no van a Sudamérica, los que no van lejos. A los otros les damos un hasta el día 2, que pasen año nuevo en casa. Al final, siempre están más lejos de la familia. Y es la fecha en la que van hasta allí. Y el día 2 entramos por la tarde. Y ya de ahí hasta el día 6 que jugamos. Es el plan.
Gracias.
Muy bien, gracias.
L'equip torna als entrenaments el dia 30, a 2:15 a la ciutat esportiva Joan Gamper. Bon Nadal a tothom.
Valverde, com sempre, sincer, directe, sense embuts, explica tot. No, normalment no s'amaga res, d'aquí un moment ho comentem.
Saps allò del...
Primer any de guarderia en què ho agafen tot?
Mamà, mira, tinc puntets vermells.
És el nostre ofici. Assistència sanitària. La teva salut és el nostre ofici. Descobreix més a asc.cat.
Passem pel laboratori per repassar amb el Carles les tres qüestions que teníem avui pendents. La primera, relació Messi-Suárez.
Doncs com que som molt amics, ho han repartit. A la primera part, Messi rebia una passada a Suárez i li passava tres a l'uruguaià. Mm. A la segona part li han tornat. N'ha rebut tres de Suárez.
Espera un moment que torna Valverde.
Ep.
Un moment.
A veure si no...
Me he quitado la chaqueta, eh? Feliz fiestas. Feliz año a todos. Joder.
S'havia deixat les bones festes i no ha volgut...
S'ha oblidat de la felicitació o s'ha oblidat la jaqueta?
No, sense la felicitació. Diu, m'he tret la jaqueta. Ha vingut aquí, ni s'ha assegut, ha obert el
micròfon.
Què
t'ha dit al començament de la roda de premsa? Qué bueno eres, joder.
Sí, perquè com si estigués buscant lectures positives en el nyap de la segona part. He interpretat jo, Perquè jo li he fet la reflexió de la primera i de la segona sobre què li semblava i estava amb el tema del Villarreal... I li ha sortit, sí, això. Que bueno que eres. Com si...
Bé, que ho ets, una bona persona.
Una qüestió una de bondat que sí, ha detectat sí. en la meva formulació. No sé si és...
Un altre entrenador no sé si...
també
seduït
dic una cosa.
Per Torquemada.
No, també dic una cosa. No sé si és el millor elogi per algú que fa preguntes, eh? Però, vaja, jo agraeixo que sempre que em diguin que sóc bo, encara que potser no sigui tan bon professional. Carles, va, tornem.
El que dèiem, Messi relació Messi-Suárez. Som molt amics i s'ho han repetit. El de la primera part rebia més Messi i Suárez de Messi, a la segona part s'ho han repetit i ho han capgirat. Per tant, empatats. En aquesta posició, empatats.
Molt bé. La d'Alba alimentant el davantera com a líder?
Doncs el 31% de les passades que reben els davanters són de Jordi Alba.
Home, aquesta em sembla molt significativa.
I el segueix Rakitic amb el 16%, i el tercer és Messi, que òbviament no es passa a si mateix, amb el 12%, que molt també bé. És molt meritori.
Molt bé. Doncs sí, senyor, perquè vol dir que Messi connecta amb Suárez i Dembélé constantment. Rakitic, que això demostra el seu pes a l'equip, perquè no només equilibra, sinó que mira al davant, i Alba com a gran via. I les bandes?
Les bandes. A la primera va recordar dreta, 14 internades per la banda, partia a 3 quarts de camp, Semedo 5 d'aquestes 14 per la dreta, per l'esquerra 12, la meitat per Alba. A la segona part ha baixat tot, rematades, recuperacions, pèrdues, tot ha baixat, també les internades per les bandes, per la dreta 6 vegades Semedo, la meitat 3, a l'esquerra 8, Alba, la meitat 4.
Doncs mira, Carles, ara apareix Jordi Alba i la comentarem, aquest 31%, has dit, oi?
Sí.
De passades dels davanters són els seves.
Correcte.
Doncs ara l'escoltarem, que s'acosta aquí a la zona de les ràdios catalanes.
Ofereixen fitxes baixes i al final no venen. Passa perquè tu damunt la taula tens propostes de dir t'estan fent ballar una mica al cap?
No, quan vaig fitxar aquí al Barça per diner no era, clarament, perquè també tenia grans ofertes de la Premier i vaig decidir vindre aquí al Barça per sentiment, per tornar a la meva casa i això de... dels diners no és el tema, no? Són les ganes que tingui el Barça clarament, com he dit abans, de fets, que de veritat vulguin que sigui aquí. I en aquest sentit, pues, jo personalment estic molt tranquil de donar-ho tot sempre que jugo i bé, de mi que no depengui. No?
I en quin punt es troba la renovació? Hi ha hagut fets per part del Barça?
No, sé que s'han reunit i ja està. No, sincerament no vull saber res d'aquest tema. Segur que encara queda molt i bueno, esperar, no?
Jordi, en relació al partit, per canviar una mica de tema, en el dia d'avui sembla que has identificat que l'equip ha identificat que tu havies d'entrar més pel centre aprofitant algunes errades que cometia el Celta, has trepitjat fins i tot molt les proximitats de l'àrea, li has donat l'assistència a Messi al segon gol d'aquesta manera. Com has vist aquest moviment i aquest partit que heu fet avui?
Bé, em trobo molt bé, amb moltíssima confiança, el míster em dona molta llibertat a l'hora d'atacar i bé, jo crec que hem fet una primera part molt bona de tot l'equip, hem trobat molts espais i hem pogut ficar més gols, la segona sí que és veritat que hem baixat aquest ritme de lloc i no volíem això, però bueno, espero estar contents en un rival difícil sempre, no?
Teniu la sensació que esteu al millor moment de la temporada, que ara aquesta aturada de Nadal, esperem que no, però que semblava que havíeu agafat la velocitat de creuer?
Sí, bueno, tenim que menjar poc ara, a Nadal, i bé, tenim una ratxa molt bona, però això no crec que sigui d'excusa quan tornem de les vacances, pues, tornar a molta més fam i intentar seguir guanyant partits i al final de temporada aconseguir els títols.
Ja l'he preguntat moltes vegades per aquesta relació al camp que avui nosaltres dèiem que és extrasensorial i amb Leo Messi, però tenim una dada, el 31% de les passades que reben els davanters són teves. Com la valores?
Bé, molt bona. Em trobo amb moltíssima confiança a l'hora de defendre, que també no és el més... El que sé fer més, no? El defensar, però em trobo molt bé, amb moltíssima confiança, físicament molt, molt bé, i a l'hora d'atacar, pues, sí que és veritat que anys anteriors pues, arribava molt i no tenia aquesta sort també de que feia assistències i les ficaven, i també bueno, content perquè els companys pues, normalment pues, les fiquen i això per a mi és molt millor. No?
Gràcies.
Gràcies. Doncs Jordi Alba, que marxa de la zona mixta, que és l'únic protagonista que avui, per tancar l'any, ens atendrà.
A ballar amb l'Epi Bla, Xambala i Dragon Can. Llum, carlandes i sorpreses, que l'hotel a descansar. Hey!
Del 24 de novembre al 6 de gener, PortAventura per Nadal. Entrades més hotel des de 65 euros per sona nit i un dia a Ferrari Land inclòs. Consulten les condicions a portaventuraworld.com.
S'acaba el 2018 i amb aquesta classificació a la Lliga després de 17 jornades disputades. Barça líder amb 37 punts, 3 més que l'Atlètic i 6 més que el Sevilla, amb un partit menys. Igual que el Madrid, que està a 8 punts del Barça amb el partit pendent del Villarreal. El Girona acaba 8è amb 22 punts a l'espera del partit del Llevant, que juga demà contra el Rayo. I l'Espanyol, que avui ha sumat la 6ª derrota consecutiva contra l'Atlètic de Madrid, es queda 13è amb 21 punts, també a l'espera de tancar la jornada.
La TDT.
Em dic Dani, visc a l'Eixample i aquest any la meva família s'estalviarà 56 euros a la factura de l'aigua.
El 2018, 21.000 llars com la del Dani van començar a pagar menys per ser més de 3 persones a casa. Si també és el teu cas, demana ara un canvi de tram i comença a beneficiar-te'n. Aigües de Barcelona, la gestió responsable.
Va, ràpidament, algunes qüestions. Primera, ja sabem per què Rakitic i Arturo Vidal canvien els perfils de la posició interior.
Jo no ho he entès gaire.
Sí, perquè Rakitic sempre, quan el Barça defensi, amb 4-4-2, estigui a la zona interior al costat de Busquets, que era la teoria que va descobrir el Ricard Torquemada la temporada passada, recorda, Ricard?
Sí, Iniesta, no?
Sí, amb Iniesta, exactament.
Que Iniesta, en aquest cas, seria Arturo Vidal.
Sí, sí, sí.
Que sempre li busquen. Si el Bernat, si el Barça, si Messi decideix que es pressiona amb el 4-4-2 i s'ajunta a Suárez, tenir el jugador, diríem, menys fiable més, tàcticament o menys ordenat, com en aquest cas Arturo Vidal, en un extrem.
La temporada passada, l'explicació venia molts dies a partir... Que el dibuix asimètric sí, era asimètric per la banda dreta i no per l'esquerra.
Exacte, que Iniesta sempre defensava per fora. Correcte. Aleshores, Valverde vol que Rakitic defensi per dintre, sí, pot ser. Aleshores, perquè defensi per dintre, entre Rakitic i Arturo Vidal, com la banda de Messi a vegades no hi és, el que juga a la banda de Messi moltes vegades queda l'últim d'un costat. En canvi, el que està a la banda de Dembélé...
Dembélé sempre està obligat a baixar.
Dembélé sempre baixa i està obligat a defensar per dintre. Però vaja, tampoc no li ha donat gaire importància. Ha dit, no sé si alguna vez lo he hecho diferente. Estava una mica, no? Que ho ha fet diferent. Però, bé, però com a mínim ho ha explicat. Ja tenim explicació.
I hi ha hagut una altra seqüència de la roda de premsa quan li han preguntat per la relació màgica Alba-Messi, que diu que és molt profitosa, que dona molts gols, però diu, i quan ens tapen la passada, també aprofitem amb un altre aspecte del joc. Jo no he entès aquesta explicació de Valverde. Diu, hem fet algun gol aprofitant que ens tapaven la passada d'Alba.
Que ens tapaven la passada
sí,
d'Alba.
Que ens tapaven la passada cap a fora.
Perquè potser deu voler dir que el lateral no tanca tant i que aleshores troba una passada per dintre. Sí, no? Si tapen la passada d'Alba perquè el lateral aguanta la posició i que, per tant, per dintre pots trobar algun espai de relació Messi-Suárez o alguna arribada d'alguna segona línia per dintre. La qüestió és que Jordi Alba s'ha convertit en una peça fonamental, Fernando, de l'atac del Barça.
Sí, i a mi la reflexió que em queda de tot això és que senzill que veiem el futbol des de fora i que difícil deu ser dintre. Perquè tu saps que Messi i Alba te la faran. Això està estudiat.
Sí, sí, sí.
Això,
no hi ha manera. No hi ha
clar, està repetit, els entrenadors professionals ho saben, els jugadors professionals ho saben, i te la tornen a fer.
No hi ha manera.
No hi ha manera. Per què? Doncs perquè quan estàs al camp doncs no tens quatre ulls, tens dos ulls, acostumes a seguir més la pilota, et despista, i un jugador com Messi, que ha arribat a fer gol en Lliga, 398 gols amb el d'avui, doncs... és capaç de sorprendre, com avui, en el primer gol que xuta i la treu al porter, però rep un altre cop una passada d'Alba sol, igual que en el segon gol també. Això sí que ha sigut, suposo, una avaria molt forta de la defensa del Celta, que un altre cop torna a rebre absolutament sol.
Sí, sí.
Però el segon gol no és l'habitual passada d'Alba. No. La que és l'habitual és
la primera,
el primer.
La primera.
I te la tornen a fer.
És una passada, Fernando, que no és ortodoxa, no és acadèmica. Aguanta massa fins
molt, que aguanta molt. Tant, fins i tot Dembélé es queda mirant dient, no me la dones a mi?
Sí, sí, aguanta tant que, sí, que, és que espera que algú perdi la línia de passada entre ell i Messi. Sí. I sempre, clar, com que la vida és moviment...
Tenim obertes, sí, altres línies de passada. O sigui, tens altra opció, però esperes la bona.
Però fixeu-vos, sí, que al final qui queda sol és el millor jugador del món i per mi de la, sí, història, sí, sí, per xutar sol.
Ves, el que fa Alba és molt difícil. Molt, sí, perquè sí, posar tanta pausa i saber que sempre s'obrirà l'escletxa i que trobaràs Messi és de tenir una autoestima, una confiança, una capacitat per ser precisa en el moment adequat. Jo crec que és gairebé, diríem, que únic. Ara us demanaré per l'exercici que ha plantejat Jordi Costa, Fernando, no sé si ho has pogut sentir, que és sobre Maxi Gómez com a alternativa de futur. Però abans...
M'interessa molt això.
Marc Domènech, la localització a la segona part, al final del partit, com ha acabat?
58% a camp del Barça.
Com?
58% a camp del Barça.
O sigui, un altre partit que apuntem que s'ha jugat més a camp del Barça que a camp rival, eh?
Sí.
Bé, per les notes. No, avui no farem debat sobre això perquè el fem cada setmana, però jo crec que també marca un punt de tendència, sí, sobre que està passant repetidament. Bé, d'aquí un moment...
I Ricard,
digue'm.
La possessió també l'hem perdut.
També?
Sí, 51% pel Celta.
O sigui, els
només a la segona part?
Només a la segona part. El global és 52 pel Barça.
Va, o sigui, el 51% de possessió a la segona part és pel Celta, però el global 52 pel Barça, i el 58 de localització és de la segona part?
Sí.
I el total?
52 a camp del Barça.
52 a camp del Barça. Gràcies, Marc. Ara tornem amb Maxi Gómez.
Viure al capdamunt del Pirineu no és fàcil. Aquí es viu a una altra velocitat. No hi ha caixa de pagament ràpid, no hi ha carril ràpid, no hi ha connexions ràpides, ni hi ha, per descomptat, menjar ràpid. Només hi ha pedra, aire pur i neu. Potser per això, aquí neix una aigua tan pura i cristal·lina. Com més alt, més pur. Veri, l'aigua del Pirineu.
Va, ràpidament, perquè l'efecte Costa ho rematarà. Maxi Gómez, a qui li agrada?
A mi m'agrada. Aviam, a mi m'agrada. Per què m'agrada? Perquè tinc la referència de Suárez, i tot i que no són jugadors iguals, perquè és difícil, però sí que trobo que el Barça, un davanter que pressiona, que apreta, físic, però que també té un peu apreciable, sí, i que l'àrea és resolutiu, li podria anar bé. També igual li pot anar bé jugar sense nou, com ha triomfat el Barça amb Messi de fals nou.
Però el tindries apuntat a l'agenda, eh?
Sí, sí, de fet fa 8 dies crec que vam publicar que el Barça està pendent del tema del nou, perquè tot i no ser una situació tan complicada, òbviament, com la d'Umtiti, Luis Suárez també té problemes de genoll aquest any. Aquesta temporada portem 4 mesos i ha hagut d'aturar 2 cops per fer net en aquest genoll que li genera alguna molèstia. Per tant, el Barça és una qüestió de temps que hagi de mirar al mercat. I no sé si aquest està entre els favorits, però sí que és un jugador que s'hi fixen, però aviam, no és cap notició, però és un jugador que destaca a la Lliga Espanyola. És un jugador que, a més, quan ha jugat contra tu, ha creat certs problemes. I és un futbolista que té certes similituds amb Suárez.
El Fernando el té a l'agenda. Jo el vull tenir a l'agenda. Me l'apunto a l'agenda per un futur. Bernat Soler.
Jo crec que si volem perdoneu, una alternativa, o sigui, un jugador que en algun moment donat pugui ocupar aquesta plaça de tant en tant,
bé, també pot ser el davanter, sí, suplent del Barça, no?
Sí, per això, si ha de ser el substitut de Luis Suárez, crec que s'ha d'intentar picar molt més alt.
Però de cara a quan? De cara a l'any que ve no, però de cara a 3 anys no saps com ha crescut Maxi.
Sí, clar. Veure, no? Jo, dia d'avui, ara mateix em diuen has de buscar un davanter centre titular al Barça i em miraria d'altres.
Home, clar, jo miraria Harry Kane, però s'ha de ser realista.
Doncs Harry Kane, sí, el Bernat també se'l miraria.
Clar, però primer ho has de plantejar.
Sí.
Realista,
sí, sí,
què vol dir? Que pagar 150 per Dembélé?
Que no tens diners.
Bueno, però és que igual perquè has pagat 150 per Dembélé o pel Coutinho, ara arriba el moment de que no pots pagar 200 per Harry Kane. La vida és com és. O vens molt bé, o...
Crec que el Barça
l'obligació
que té és anar a pels millors. I després ja anirem baixant.
I una altra cosa, Bernat. La successió de Suárez és molt important, però hi ha una altra successió encara més important a l'horitzó. Encara queda, eh?
La de Busquets.
No, no.
La de Messi.
La de Messi. La de Messi.
Bé, aquesta... La de Messi no existeix.
Escolta, aquesta la parquem. No,
si us sembla bé... Però guarda de jugar, eh?
Sí, aquesta la parquem.
Ah, no, no és tema, no existeix.
Ràpidament, Xavi, tu...
Jo tinc dubtes sobre Maxi Gómez i no sé si està entre els jugadors que Valverde ha assenyalat perquè treballin potser precipitadament a la direcció esportiva buscant un davanter.
Doncs ara ho rematem amb el Costa.
Jo sóc del RAC i quan el meu fill està de colònies i es posa malalt, també els truco, perquè me'l van a buscar i me'l porten a casa. I tu, festa del RAC.
Jo sóc del RAC i quan perdo les claus de casa també els truco, perquè venen i m'obren la porta. I tu, festa del RAC.
RAC, i som per ajudar.
L'efecte Costa.
Jordi, ens saltarem al partit, que crec que la segona part no cal ni que hi entrem.
No,
fem veure
sisplau,
que no ha passat.
Exacte. Només deixa'm dir que celebro que Valverde no hagi fet una lectura resultadista, que li han preguntat, és el millor moment de l'equip? No, i se n'ha anat a l'octubre, sí. Cosa que, mira, per marxar de festes una mica content dins de la atonia del joc, celebro.
Fins i tot m'ha dit que era bo perquè li estava fent una pregunta com és, protegir-lo.
Però això és veritat.
Bé, escolta'm, va, un minutet per dir-me, tu, Maxi, què?
Jo he plantejat l'exercici que no vol dir que ho tingui claríssim,
ja ho entes,
eh? El que passa és que he pensat, com que ens avorrirem com ostres a la segona part,
no.
I això ho he encertat.
Has presentat un argument.
He pensat, escolta, i si ens el mirem, home, no ha estat el millor dia ni de Maxi, ni diria que del Celta, però obrint l'òptica el que ja està fent gairebé en dos anys aquí a la Lliga Espanyola, a mi em sembla que és un davanter que no entra molt pels ulls, però perquè no sembla molt elegant, és així més aviat grandot, però a mi em sembla que té una mica de tot. Fins i tot m'atreviria a dir que tècnicament, en quant a tècnica individual, és millor que Suárez. Ara, després has de tenir totes les altres coses que té Suárez, aquest instint assassí que compartirien o podrien compartir per procedència. Bé, jo quan deia com a alternativa de futur ja entenc que ara no pots ni pensar en comparar-lo amb Harry Kane, però és que potser si el deixes evolucionar gaire et costarà el que et costa Harry Kane, o potser no, o potser m'equivoco i no passa del Celta. Però jo crec que no hi ha molts davanters de la seva edat que tinguin millor aspecte. Ara, sí, clar, si l'encertés no em faria de periodista, faria de scout d'un club professional.
Jo m'hi apunto, et dono cobertura, tot i que m'ha quedat clar que el Xavi ha matisat que això no està en els objectius.
No és, i a part per les votacions de l'audiència he vist que no és gens popular, per tant, ja parem.
Doncs gràcies, Jordi, que tinguis bones festes.
Igualment, bones festes a tots.
Fins al 6.
Recupera el podcast de la TDT, el Tercer Temps i el Parlem de Futbol a les plataformes iTunes, iVoox i Spotify.
iTunes, iVoox i Spotify.
Escolta'ns quan i com vulguis.